D'aquí a 5 minuts seran 3 quarts, anem als esports. Avui el Barça juga contra l'Atlètic de Madrid una de les semifinals de la Supercopa d'Espanya de futbol. Ho farà amb la baixa destacada, ja coneguda, del porter Marc-André Ter Stegen. La competició, com ja sabeu, es juga a l'Aràbia Saudita per primera vegada. El partit comença a les 8, hora d'aquí. Anem cap a Gida, que és la localitat on es juga aquesta Supercopa. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Ahir a la primera semifinal es va veure un Madrid molt motivat i, en canvi, un València més aviat desinflat. En quin esperit afronta el Barça el partit d'avui?
Aquesta és una mica la incògnita que tindrem fins que no veiem l'equip al camp. És una competició nova, no tenim precedents de com ha reaccionat davant d'aquesta competició l'equip, sobretot per aquest format de semifinals i final, però també el fet que t'agafi en plena competició i no a l'estiu com era fins a la Supercopa d'Espanya fa que d'una banda a priori l'equip arribi en un millor moment de forma i després pels jugadors també és una oportunitat per millorar les sensacions d'aquesta temporada. Venen d'empatar amb el derbi, suposem que tindran ganes de mostrar doncs, una bona imatge. És cert que no s'està vivint en aquesta prèvia una tensió competitiva més pròpia de quan t'estàs jugant un títol. La roda de premsa de Valverde d'ahir, per exemple, va estar molt més marcada pel fet de que la competició estigui jugant a l'Aràbia Saudita que no pas per aspectes esportius. Vam veure el tècnic resignat pel fet de que la competició jugui en un país com l'Aràbia, crític amb allò, amb aquella frase de que el futbol és una indústria al final i el que volen és fer diners, incòmode amb el fet que s'enfrontin quatre equips i no només el campió de Lliga i de Copa, i per tant doncs, és tot un plegat, doncs, és un misteri saber com reaccionarà l'equip, és un misteri saber com sortiran els jugadors i també una mica els jugadors que sortiran, perquè, a veure, pel que vam sentir a Valverde, el que deia, no hem d'esperar cap revolució. Ja no, d'entrada, no esperes mai una revolució, potser, que vingui de Valverde quan fa l'equip, però vaja, ell va deixar molt clar que no visualitza els dos partits, és a dir, que no es fixa, no pensa en la final, ell només veu el partit d'aquesta nit i no mira més enllà del sentim.
Es un formato absolutamente diferente a lo que estamos acostumbrados, porque no es una eliminatoria, tampoco es un partido de liga, es un partido definitivo, el de mañana, el equipo que gane será el que pueda jugar la final, y en ese sentido pues nos lo tomamos como un partido de liga, sabiendo que, bueno, que evidentemente buscamos la victoria y sabemos la dificultad que tiene el jugar con el Atlético.
La convocatòria és de 24 jugadors, per tant, n'ha de descartar molts, n'ha de descartar 6. Hi ha 7 jugadors del filial i entre aquests descartats sembla que molts d'aquests jugadors del filial doncs, en formaran part. Dèiem, no sembla que haguem d'esperar que veiem gaires canvis en l'11 de Valverde, tret del que tu comentaves ara, la baixa Ter Stegen, evidentment a la porteria jugarà Neto, segurament algun canvi a la defensa, un Titi podria entrar, potser el lateral dret també serà diferent, al mig del camp, doncs, noms com Arturo Vidal, doncs podria ser que tinguessin oportunitat, però vaja, pel que vam sentir del tècnic, l'11 d'aquesta nit no ens hauria de sorprendre gaire.
Bueno, ya lo veremos. De momento solo tenemos un partido, es el de mañana, y no tenemos que por qué pensar en mucho más, porque después del partido de mañana puede venir otro o no puede venir otro, teniendo en cuenta el formato que tiene.
Doncs saludem un altre dels enviats especials de Catalunya Ràdio a l'Aràbia Saudita per seguir aquesta Supercopa. Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
El Barça i l'Atlètic de Madrid van jugar fa poc més d'un mes al Wanda Metropolitano, partit de Lliga. Va guanyar el Barça amb un gol de Messi a 5 minuts del final. S'assemblarà el partit d'avui a aquell?
Jo crec que sí, clar, tots els partits són diferents i més entre dos equips que tenen matisos des del punt de vista individual perquè tenen qualitat i futbolistes per utilitzar que probablement els equips no s'assemblin, no siguin clavats, però crec que el partit pot anar pel mateix camí. Falta veure una mica el que explicava la Laia, la tensió competitiva que el partit exposi, perquè ahir, per exemple, el Madrid-València va ser un equip un partit amb una tensió competitiva baixa, un ritme de partit baix, o sigui, tots els equips van tenir la sensació que estaven en una competició que és un parèntesi respecte a la
Això pot afectar l'ambient a les graderies? Perquè ahir el partit el camp no era ple, avui diuen que hi haurà millor entrada, però no, l'ambient és diferent, més fred.
Sí, jo crec que és el que fa més en aquestes competicions, també en Mundial de Clubs, a vegades ho hem percebut, als jugadors els hi costa entrar en dinàmica competitiva perquè, com dius, l'ambient és fred, perquè no tenen ni l'afició rival ni la pròpia, perquè fins i tot en una final de Copa, per exemple, la gent es desplaça. I si vas a jugar com a visitant a la Lliga, tens l'afició en contra. Però la sensació de partit on hi ha grups a favor, però ambient fred, que la gent, quan hi ha un gest de qualitat com a Isco, va fer un parell de tocs d'esperó, hi ha un gest d'admiració col·lectiu a la graderia, fa que jo crec que els futbolistes els situïn en un escenari estrany. I hem de veure com s'adapten tots dos equips i quina tensió competitiva traslladen al camp. Però el partit, des del punt de vista tàctic, jo m'imagino un partit bastant encallat, amb la sensació que el Barça vulgui tenir més la iniciativa. Veurem fins a quin punt es pot mostrar superior a través de la pilota, i l'Atlètic de Madrid que intentarà incomodar el Barça perquè no se senti còmode des de la sortida.
I veus molts canvis? Moltes rotacions?
Mira, és una altra de les incògnites, és una altra dels dubtes. Jo entenc que no. O sigui, així com a priori, sense una reflexió gaire profunda, perquè som en una incògnita, que és una competició nova, i hem de veure com la afronten els equips. Però el context on està enquadrada des del punt de vista del calendari afavoreix que els dos equips vulguin guanyar-la, perquè no hi torna a haver partit de Lliga fins d'aquí 10 dies. I això fa que els equips no tinguin un problema. Això la Federació Espanyola ho ha fet bé. Diríem que generar-li un parèntesi prou ampli perquè els equips tinguin per davant i per darrere prou espai per maniobrar. Crec que l'Atlètic de Madrid per ells és una competició importantíssima, perquè Simeone tenir un títol, encara que sigui el de la Supercopa, li permet cert alleugeriment de cara a afrontar la Lliga i la Champions en la seva recta final. L'Atlètic de Madrid ja sabem que no és un equip tan acostumat a guanyar, i en el cas del Barça hem de veure la passió que transmet l'equip respecte a una competició que hauria de ser la quarta de la temporada, si és que el canvi de format encara l'ha rebaixat una miqueta més, que jo crec que més o menys estaria en el mateix lloc.
Doncs avui, a partir de les 8, aquest Barça-Atlètic de Madrid, qui guanyi serà el rival del Madrid a la final, que va superar ahir el València en l'altra semifinal per 3-1. Des d'una hora abans, com sempre, la TDT amb el Ricard, amb la Laia, amb el Bernat Soler i companyia. Ricard, Laia, gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Adéu.
Encara parlant sobre el Barça i sobre el partit d'avui, Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
S'hi ha referit Andrés Iniesta.
Avui ha estat a Barcelona en un acte publicitari d'una de les marques que el patrocina. Confessa que darrerament no ha estat del tot connectat a l'actualitat de l'equip, tot i que segueix veient el Barça com un conjunt futbolísticament diferent a la resta. I per això el considera favorit en el duel d'avui contra l'Atlètic de Madrid.
Bueno, lo veo... El Barça siempre es el favorito para las competiciones. Sí, es cierto que tiene un rival potente como es el Atlético de Madrid, pero bueno, vamos a ver qué pasa y ojalá y pueda estar a la final.
Diu Iniesta que entén les crítiques d'aquells que defensen que la Supercopa l'haurien de jugar dos equips, el campió de Lliga i el campió de Copa, i a més defensa l'operació retorn de Neymar.
Para mí Ney es uno de los mejores delanteros que hay. No ahora, sino de hace tiempo. Seguramente ese fuese un grandísimo refuerzo para el Barça. Otra cosa es que sea necesario, no sea necesario, encaje en lo que se quiere, no encaje. Esas son situaciones que no puedo contestarte. Yo solo te puedo decir que para mí es uno de los mejores y que sería un grandísimo refuerzo, eso seguro.
Iniesta també ha explicat que un cop deixi la pràctica del futbol, el que es dedicarà és a fer d'entrenador.
Molt bé, doncs Iniesta, que vol ser entrenador. De seguida parlem de l'Espanyol, que ja té el seu davanter, Raúl de Tomàs. El presentaran de seguida, ben aviat, aquesta mateixa tarda, perquè ja ha passat la seva revisió mèdica, però no ens movem de l'Aràbia Saudita, perquè allà, a banda de la Supercopa, també es disputa el Dakar.
Motul, lubricant oficial i patrocinador principal del Rally Dakar, us ofereix aquest espai.
Ja podem saber com ha anat aquesta cinquena etapa d'aquesta cursa. Saludem el nostre enviat especial, Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Avui, i em sembla que això ja doncs, és notícia, mira, es mantenen els líders de cotxes i de motos.
Sí, per segona etapa consecutiva. Carlos Sainz ha guanyat, a més, la seva segona etapa, que és la cinquena d'aquesta edició entre Lula i Jail. Li ha tret Sainz 3 minuts a Alatilla i 6 a Peter Ancel. El madrileny té un marge de 6 minuts a la general sobre Alatilla. Mentrestant, Fernando Alonso i Marc Coma han perdut només 12 minuts amb dues punxades, mentre que Nani Roma ha fet una bona etapa, ha perdut 20 minuts, però recordeu que la general és a més de 6 hores. Per altra banda, ha abandonat el Xavi Foch, que ha trencat el turbo del seu 4x4 al començament d'aquesta etapa. Un altre abandonament il·lustre, en aquest cas en moto, Sam Sunderland, el campió del món de raids per caiguda. Té dues fractures sense desplaçament a les vèrtebres i un omòplat fracturat. El seu company Toby Price ha guanyat l'etapa i s'acosta a 9 minuts a la general respecte al líder Ricky Brabec. Bona etapa de Jaume Batriu, que només ha perdut 15 minuts, mentre Pedrero i Laia Sanz n'han perdut més de 20. Els buguis petits, victòria d'etapa per al francès Cyril Depré, Santi Navarro ha entrat a 35 minuts i el Gerard Ferrés, una nova etapa, amb mala sort, ha perdut una altra hora en els últims 100 quilòmetres.
Doncs són totes les vicissituds per les que han passat els pilots catalans i com han quedat les classificacions amb el Damià Vilar.
Màxima intensitat. Màxima resistència. Màxim rendiment. Màxima exigència. Ens agrada que ens amanin al màxim. Motul, lubricant oficial i patrocinador principal del Rally Dakar 2020.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Minuts i seran les 3 de la tarda. Us ho dèiem fa uns minuts, l'Espanyol ja té el golejador que buscava.
Hola, pericos. Ya estoy aquí en Barcelona. Tengo muchas ganas de presentarme como todos vosotros y nada, simplemente deciros que vengo con muchas ganas, con mucha ilusión de ayudar al equipo, de cambiar la situación y ojalá todo salga muy bien en el futuro.
És Raúl de Tomás, 25 anys, madrileny, format als equips inferiors del Madrid, que ve del Benfica portuguès i que ha signat avui com a nou jugador de l'equip blanc i blau fins al dia 30 de juny de l'any 2026. Ho ha fet per una quantitat de 20 milions, més 2 milions i mig més en variables, que el converteixen de llarg en el fitxatge més car de la història de l'Espanyol. Hospital de Sant Joan de Déu, Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
El club presentarà Raúl de Tomás d'aquí una estona, però ja s'ha entrenat amb els seus nous companys. No sé si fins i tot forma part dels integrants que fan ara una visita solidària a aquest hospital.
No hi és aquí en aquest hospital, han vingut uns quants. De fet, s'han repartit tota la plantilla en tres hospitals, Sant Joan de Déu, la Corachán i l'Hospital de Nens. Aquí hem vist jugadors com Javi López, Bernardo, David López, Melendo, Marroca, Naldo. Però sí, Raúl de Tomás ja s'ha entrenat aquest matí, ha fet el primer entrenament, se l'ha vist bé de forma. Ve de jugar amb el Benfica, poc, però vaja, formar part de la primera plantilla del Benfica, i per tant arriba a to, sense cap mena de lesió, i aquesta tarda, a quarts de cinc, el presentaran a l'estadi de Cornellà al Prat, aquí, a l'Hospital Sant Joan de Déu, en aquesta tradicional ja visita que es fa sempre pels vols del Diada de Reis, l'Espanyol. Hem pogut sentir Carlos García Pont, el vicepresident del club, que ha explicat que tot ha estat molt obert encara pel que fa el mercat de fitxatges, per tant, no tanca la porta que puguin arribar més, pel que sabem, no arribaran, més enllà del de Raúl de Tomás, i sobre aquest fitxatge, doncs, ha expressat el que molts ja intuïem, que és que el president Chen Yansheng té un absolut compromís amb el club i que, d'alguna manera, en aquesta despesa es fa una mena de cop de puny sobre la taula.
Una mica més del compromís de l'accionista majoritari amb l'Espanyol i de posar l'Espanyol allà on li toca.
Doncs és les reflexions del vicepresident de l'Espanyol per aquest fitxatge de Raúl de Tomás, que veurem quan triga a entrar a la convocatòria, però tenint en compte que l'Espanyol juga Copa aquest cap de setmana, doncs podria debutar ja el nou fitxatge blanquiblau. Veurem si és així o no. 7 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Més coses. La selecció espanyola d'handbol amb seleccionador i 6 jugadors catalans comença avui la seva participació al Campionat d'Europa. Josep Antoni Isa, bona tarda.
Bona tarda.
Un campionat, a més, que té doble premi, el títol i el passaport pels Jocs de Tòquio.
El subcampió també es classificarà per Tòquio sempre que la campiona sigui Dinamarca, que ja està classificada per haver guanyat el Mundial. La selecció espanyola debuta avui contra Letònia. El seleccionador Jordi Rivera analitza aquest rival i els altres equips del grup, Alemanya i Holanda.
Jo crec que és un grup assequible, evidentment. Tenim Alemanya, que és l'equip en teoria més fort que hi ha en aquest grup, en aquesta primera fase. Letònia, que bé, és un equip que s'ha destacat el Cristopans, que és un dels jugadors revelacions, especialment l'any passat. És un jugador molt alt, que fa una mica de diferència amb el reste dels jugadors dels altres equips i que, evidentment, el seu equip se'n beneficia. Després Holanda, que, bueno, que va una mica de tapada, per això et dic que s'ha d'anar pas a pas.
Els dos primers classificats passen a la segona fase, arrosseguen la victòria o la derrota que hagin obtingut amb l'altre equip classificat. A més del tècnic a la selecció, hi ha 6 catalans: Aitor Ariño, Aleix Gómez, Joan Canyelles, Adrià Figueres, Ferran Soler i Viran Morros.
I en bàsquet, l'Uni Girona i el Cadí la Seu disputen avui competició europea. Ahir el Joventut i el Manresa van guanyar els seus partits a casa. Pol Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. A l'Eurolliga femenina, l'Uni Girona rep l'Asvel de Lyon, un partit on totes les mirades estaran posades en el probable debut de Marta Xargay amb les gironines. L'equip afronta el duel amb alguns interrogants, com per exemple la presència de Rosó Buch o Koulibaly. Sentim el tècnic Eric Suris.
La situació és la que és. És una mica paradoxal, perquè és una setmana en la que l'equip passa
a tenir forces jugadores, diguéssim, en roster, en plantilla. Per exemple, el de la Mima és un interrogant molt clar. Veurem si els metges li autoritzen jugar. I bé, una mica tot així a interrogants.
El partit de l'Uni Girona es podrà seguir per Esport 3 des d'un quart de vuit del vespre. Per la seva banda, el Cadí la Seu visitarà a partir dels quarts de nou la pista del bàsquet EMA de Bèlgica amb l'objectiu de classificar-se pels setzens de la Lliga Europa. Les urgellenques han de defensar 13 punts respecte al partit jugat a la Seu. I en la mateixa competició, però masculina, i el Joventut va guanyar remuntant a l'Andorra en 90-87 i el Manresa a la Champions es va desfer de l'Estrasburg per 24 punts de diferència i torna a liderar el seu grup.
I una cosa més abans de la publicitat, perquè s'ha confirmat el positiu del pilot de MotoGP Andrea Iannone. Segons la Gazzetta dello Sport, la substància que hauria donat en el control de dopatge són esteroides anabòlics. La Federació Internacional de Motociclisme el té suspès provisionalment des del dia 17 de desembre, però ara haurà de decidir quina sanció en ferm l'imposa.
Catalunya migdia.